No sorprenent, diguem-ne, no sorprenent, quan dic no sorprenent, vull dir que no és inesperat res del que està passant. Qui ho està seguint des d'Itàlia, des de ja fa dies, i que és una persona que coneix perfectament la política italiana, és l'Enric Juliana, director adjunt de La Vanguardia. Enric, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns en aquest matí intens. Tenim aquest escrutini 98% ja escrutat, per tant, ja com aquell que diu som al cap del carrer. Itàlia ha arribat al punt a on era inevitable que arribés per l'evolució, diguem-ne, social i política dels darrers anys?
Bé, Itàlia té un sistema polític que des de fa uns quants anys presenta senyals d'avaria sèria i havien recorregut a una fórmula, podríem dir-ne, d'emergència, que és la creació d'un govern de concentració nacional o un govern d'unitat nacional, com podem anomenar de les dues maneres, dirigit per una persona de caràcter tecnocràtic, però d'alt caràcter tecnocràtic, com és l'antic president del Banc Central Europeu. Bé, aquesta fórmula, que funcionava a ulls dels italians mitjanament bé fa uns mesos, de cop i volta s'enfonsa 6 mesos abans d'acabar la legislatura. Jo crec que això ha provocat un impacte psicològic molt negatiu en aquest país, encara que només faltessin 6 mesos per les eleccions, que és el següent, que és dir, no ens en sortim, no ens en sortim. El país, aquest país no té solució, perquè fins i tot la fórmula més que semblava més sòlida, encapçalada per un home incontestable des del punt de vista de l'actual opinió pública, no? L'home que apareix com el salvador de l'euro, no? Recordem-ho. Doncs fins i tot això se'ns falla. És com aquell que té un cotxe i que cada quart d'hora se li presenta una avaria, no? I això no té solució, no? Davant d'aquest panorama de decepció, de desmoralització, jo diria una certa desmoralització social, doncs al final què ha passat? Bueno, doncs, una part de la societat italiana ha dit doncs, votarem aquests que no han estat mai en el govern, que són el partit dels germans d'Itàlia, que és una evolució de l'antic moviment social italià, el partit neofeixista. Li han donat el 26% dels vots.
Clar, però és que venia d'un 4, Enric.
No, li han donat el 50%, li han donat el 26% perquè ha aparegut com l'opció, o sigui, el vot conservador s'ha agrupat al voltant d'ells. Aleshores, a partir d'aquí intervenen molts més factors, un d'ells principalment és una llei electoral, doncs, que obliga els partits a anar en coalició per competir, perquè una part dels diputats s'elegeixen pel sistema majoritari, etcètera, etcètera. Aleshores, la banda esquerra, diguem-ne, no ha sabut adaptar-se bé a la llei electoral perquè no s'han posat d'acord i, per tant, la pròpia... O sigui, per resumir-ho en xifres, el bloc de dretes haurà sumat aproximadament amb les dades que hi ha ara com el 44% dels vots, i amb el 44% dels vots tindrà el 60% del Parlament.
Clar, és que a més, saps què passa, Enric? Quan un mira el que ha fet Itàlia des d'un punt de vista electoral els darrers anys, les urnes a Itàlia s'han convertit en una trituradora de projectes polítics. És a dir, cada vegada que els italians voten, es carreguen l'última cosa que havien votat. I políticament arriba un moment en què no els queda res. És a dir, ara ha aparegut Meloni, que és nova, però és que segurament tota la resta ja ho han provat. Ja ho han provat, ja
sí,
ho han posat
una,
i ho han trinxat.
Aquesta és una dinàmica que hi és veritat. És real. També afegiria una altra cosa. Un país que ha tingut 5 lleis electorals en 30 anys no pot anar bé. No, vull dir, això és important, Vull dir, la llei electoral, passa que nosaltres aquí que tenim, en aquest país, tenim problemes importants, aquest no el tenim. Perquè ens fem una idea, a Catalunya, per exemple, la llei que regeix les eleccions al Parlament de Catalunya és la llei ideada pel Suárez i la seva gent l'any 76, quan en aquest país encara no hi havia democràcia. no ha estat tocada, tot i que el Parlament de Catalunya té potestat, podria haver fet una llei electoral catalana, no ha estat tocada, entre altres motius, perquè és una llei electoral que en el nacionalisme català li va molt bé a la província de Lleida, a Lleida i a Tarragona, a Lleida i Girona. No? Però vull dir que tenim una estabilitat del sistema electoral molt gran. Aquí han canviat de llei electoral 5 vegades en 30 anys. Jo ahir vaig estar dinant amb uns amics meus aquí a Florència i m'explicaven com havien anat a votar. És que no sabien molt bé, fins i tot la mecànica és molt complicada. I a més, és que cada cop que van a votar hi ha algun canvi. És diferent de l'altra vegada.
Bueno,
això,
segurament...
Això compta. Clar, això suma... O sigui, a veure, la fabricació... Les fàbriques d'escepticisme polític a Itàlia fa uns quants anys que funcionen en tot cas.
Bueno, ens hem quedat amb aquesta participació d'aquest 64% sí, arrodonint, vull dir que en realitat és un 63,9%, bueno, parlarem d'aquest 64, no? Però és evident que sembla que una part molt important dels italians ja ni tan sols volen anar a votar, no?
Bueno, sobretot perquè aquestes eren unes eleccions en què ja se sabia el que passaria. Perquè, insisteixo, si una part dels 400 diputats de la Càmera, 140 surten del majoritari i només la dreta es presenta en coalició, ja saps que bona part, gairebé més de 100 d'aquests diputats són per la dreta. Si tu vas a unes eleccions en què ja tens garantit 100 diputats d'entrada, pues està clar que les possibilitats de guanyar són molt altes. Aleshores, per què molta gent no ha anat a votar? Perquè eren votants de l'esquerra, probablement. Pues que veient que els seus anaven a perdre i com que tampoc hi havia un entusiasme molt elevat amb els seus, pues s'han quedat a casa. Això és molt, en fi, és típic dels sistemes democràtics madurs, quan la gent veu que la seva orientació política, la que més o menys ha confiat, és perdedora, pues hi ha una part de l'electorat tendeix a no anar.
Enric, una darrera pregunta. A vegades posar la bola de vidre en qüestions de política sempre és molt complicat, però un dels grans dubtes que s'obre ara és com Meloni, com a primera ministra italiana, val a dir que per primera vegada a la història Itàlia tindrà una primera ministra dona, que jo crec que és una notícia important que quedarà tapada, diguem-ne, segurament, almenys d'entrada per la ideologia, diguem-ne, i pel passat polític, com a mínim, que ha demostrat fins ara, perquè tampoc és una qüestió menor. Però, clar, aquí el gran dubte és ara el seu euroescepticisme, per entendre'ns, per ser suaus amb com n'havia parlat fins ara Meloni, com l'aplicarà com a primera ministra italiana. Si és que l'aplica, em refereixo.
Que hi ha dos punts de referència a tenir en compte de la política exterior italiana. Una és en relació a Washington, en relació als Estats Units, en relació a l'OTAN, en relació a la guerra d'Ucraïna, i una altra és en relació a la Unió Europea. La meva impressió personal és que el govern Meloni, el govern que capçali ella, mantindrà una lleialtat notable a Washington i a l'OTAN. El personatge més filorrus en aquests moments és Salvini, i vull veure si Salvini acaba formant part del govern. Els resultats que ha obtingut ho veig una mica complicat.
Serà pel 8% dels vots, més o menys, gairebé el 9%.
Crec que elles s'esforçaran a tenir una bona relació amb Washington, amb els americans, i en canvi obrirà línies d'atenció en Brussel·les, però sense, també penso, sense anar a situacions tan extremes com les que s'estan creant a Hongria i a Polònia, entre altres coses perquè els interessos que estan en joc són molt elevats. A Itàlia ha de rebre 200.000 milions d'euros de la Unió Europea i els interessos econòmics i comercials de la indústria italiana són fortíssims i estan absolutament vinculats a Europa. Per tant, aquí no es poden fer segons quines cabrioles. És a dir, Itàlia no és Hongria, Itàlia no és Polònia. Itàlia, ara bé, sí, obrirà el govern italià nou, obrirà línies d'atenció en Brussel·les que fins ara no ha tingut. I, per exemple, jo proposaria posar atenció a les relacions entre Itàlia i França en els propers temps, que poden ser una mica tenses.
Bueno, el seu passat recent, Meloni no ha sigut gaire amable diguem-ho, finament no, amb França, diguem-ne.
Té una certa fixació amb França.
Vull dir que la primera vegada que es trobi amb Macron...
té una certa fixació amb França perquè sosté que els francesos, diguem-ne, van molt... ella, el discurs que fa és dir nosaltres hauríem de fer com els francesos, que només procuren pel seu interès nacional. I si ells ho fan, nosaltres també.
Enric Juliana, un plaer enorme que ens hagis acompanyat aquest matí des d'Itàlia. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Escolta, fem una pausa per la publicitat. Falten 10 minuts per arribar al punt de les 10 del matí i ja en seguim parlant, perquè, clar, aquí hi ha un gran dubte, que és, vist des d'aquí, això que